Duros a quatre pessetes.
Doncs avui volem començar el darrer Duros a quatre pessetes d'aquesta temporada parlant amb la Tània Rodríguez. Ella és farmacèutica i emprenedora. Acaba de cofundar DocPharma. Què és DocPharma? Doncs és una startup que té com a objectiu millorar la salut de les persones i optimitzar els recursos sanitaris. DocPharma permet a l'usuari localitzar la farmàcia més propera, al domicili que disposi del medicament que estem buscant, i en cas de no poder desplaçar-se a buscar-lo, disposar d'un assistent domiciliari de manera ràpida i manera doncs també senzilla. Anem a saludar a la Tània. Tània, molt bon dia.
Hola, què tal? Com estem?
Com va sorgir l'idea de posar en marxa DocPharma?
Bueno, sempre li he estat donant voltes a una idea de millorar aquest servei que donem als pacients des de les farmàcies, i quan va començar la digitalització vaig pensar en aprofitar eines digitals per millorar aquest servei, no? Hi ha hagut molta evolució en els darrers anys de serveis a domicili, i en canvi en el sector com és el mèdic, potser és on encara el farmacèutic no s'havia desenvolupat d'igual manera.
Mm-hmm. Jo crec que més un oient li haurà passat que va a la farmàcia a buscar un medicament i no el tenen. Diuen, te'l portem demà. Clar, a vegades el medicament el necessitem en aquell moment. La vostra aplicació el que permet és fer una mica un inventari, no?, de les farmàcies del costat i saber on està aquest medicament. Funciona així?
Sí, correcte. Fem exactament això, no? O sigui, una mica el servei que oferim és que sempre que necessitis un medicament sàpigues ràpidament on trobar-lo, no? I aleshores i el farmacèutic, si en un moment no pots desplaçar i tens alguna dubte, puguis comunicar d'una manera segura amb el teu farmacèutic. També, doncs, si puntualment no pots desplaçar a la farmàcia, mm-hmm, el que fem nosaltres és, d'igual manera que hi ha gent que pot enviar un familiar amb la recepta a buscar aquesta medicació, nosaltres els hi posem a la seva disposició una sèrie d'assistents domiciliaris, de persones que puguin anar a la farmàcia en el seu lloc.
Mm-hmm. Crec que en els serveis que oferiu també esteu pensant, doncs, en altres productes, com pot ser la parafarmàcia, no?
Sí, 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 però bueno, a nivell de parafarmàcia potser no hi havia cap problema, no? És a dir, nosaltres al final el que estem fent és defensar molt el que és la legislació vigent arreu de l'Estat i a la majoria de països mediterranis. I això implica que hi ha una sèrie de restriccions que la farmàcia potser no té.
Mm-hmm. Crec que ho desenvolupa...
Sí. És bàsicament pels medicaments, que és el que està una mica més desatès.
Mm-hmm. Crec que heu desenvolupat una web i una aplicació, no?, per poder desenvolupar el vostre negoci ja com una doble via.
La web, en realitat, dins del sector es coneix com web o web app, no? que ve a ser el mateix. És quan tu entres moltes vegades al mòbil i poses una web, de vegades té la mateixa estructura que quan entres a app, no? Pues ve a ser el mateix, que tant si tens l'app com si no puguis comunicar-te amb el teu farmacèutic i puguis fer aquestes peticions.
Mm-hmm. En un principi, pensant en aquesta aplicació, en aquest servei, en aquesta startup de DocPharma, em ve al cap que segurament molts dels usuaris seran persones que no es puguin moure, no? Persones grans o persones que estiguin malaltes. Però quin és el públic objectiu de DocPharma?
Sí, com has dit tu, no? Persones principalment que tinguin una mobilitat molt reduïda, tant si és per una malaltia com l'ELA, l'esclerosi múltiple, però també hi ha altres factors, no? com pares solters que tenen un nen malalt, i doncs aquesta gent, si es posa d'ajuda a casa o tingués un altre familiar, potser quan el nen està malalt podrien anar a la farmàcia en el seu lloc sense deixar aquest nen malalt, però mm-hmm, aquest perfil té que portar el nen a la farmàcia, no? Després, en el cas de, en un cas molt gris, no?, que ens hem trobat, doncs nens que estan que són els últims dies de la seva vida, estan a casa, i de vegades el metge per telemedicina els recepta als pares un inhalador.
Clar.
doncs aquests nens terminals, encara que estiguin els dos pares, no volen deixar un nen en aquest moment i el poder anar nosaltres en aquest cas, no?
Uh-huh.
I després, també, dins del sector, ja coneixem que hi ha uns productes, no, que és molt important per continuar la presa d'aquesta medicació, però tenen, es podria dir, vergonya, no? Dins del sector els coneixem com l'estigma,
uh-huh.
que són uns medicaments que hi ha una frontera a l'hora de demanar-li al farmacèutic aquell tipus de medicaments, que cadascú té uns medicaments al cap,
uh-huh.
i nosaltres el que fem és posar-los aquest moment més fàcil.
Uh-huh. Però es pot dir un medicament sense recepta o com funciona?
Sí, de fet, s'ha dissenyat per entregar medicaments en recepta.
Uh-huh.
Per això no ho podem fer amb un courier qualsevol, sinó el que es fa és autoritzar una persona, igual que tu fas un pacte verbal, doncs autoritzes a un tercer que pugui anar a la farmàcia en el teu lloc.
Uh-huh.
És una firma digital i està totalment controlat, amb la qual des del moment que ja ho fas amb un medicament amb recepta, doncs quan és sense recepta és molt més fàcil per nosaltres.
Uh-huh. Perquè com funciona el lliurament de medicaments? S'ha de lliurar part, s'ha de pagar part o com funciona?
Sí. El medicament no surt més car. Nosaltres, a nivell dels productes que es demani al farmacèutic, no intervenim en absolut. Ni fem cap tipus d'intermediació. L'únic que fem és que oferim a aquesta persona un assistent temporal o una persona, li pots dir assistent o li pots dir la teva mà dreta o el teu àngel, com li vulguis dir, que va a la farmàcia per tu i l'únic que fas és pagar-li proporcionalment en el temps, o sigui, aquest temps de dedicació que ha dedicat aquesta persona.
Mm-hmm.
Això per nosaltres és important també saber on estarà el medicament perquè no tinguin un sobrecost addicional per no trobar ràpidament aquesta medicació.
Mm-hmm.
També en el cas que no es trobi cap farmàcia, li comuniquem, no se li carrega res i permet que aquesta persona, aquest pacient, pugui comunicar-se amb el farmacèutic i demanar-li perquè li pugui encarregar. Per exemple, de les farmàcies més properes al domicili d'entrega.
Uh-huh. Quantes farmàcies s'han adherit al projecte?
Ara mateix tenim arreu de tot l'estat espanyol unes 200 farmàcies aproximadament. Van variant en funció del dia o de la setmana. I bueno, diria que aproximadament unes 200.
Uh-huh.
És complicat perquè tenim que negociar amb cada comunitat autònoma per separat, perquè donat que les autonomies estan delegades en petites desviacions, però bueno, ens regim molt per la llei del medicament i llei d'ús racional del medicament, aquí no hi ha problema. On ens hem d'adaptar més és de cara a la llei d'ordenació farmacèutica, que sí que hi ha desviacions entre una comunitat autònoma i una altra.
Uh-huh. Crec que és una proposta, sens dubte, innovadora, però aquí a Catalunya heu tingut problemes, no?, amb la Generalitat, crec que ha parat l'activitat. Què està passant?
Bueno, la van parar, també és comprensible, perquè al final tot el que és innovar no saps què pots trobar, no? I en l'àmbit sanitari és més que comprensible. L'han frenat, però bueno, hem estat parlant amb ells, els hem estat explicant, hem vist les avantatges que comporta i fins i tot bueno, hem tingut diverses reunions i han donat idees per poder-ho tornar a posar en marxa, perquè ells mateixos estan veient la necessitat d'instaurar aquests serveis, no, dins del territori, no només a Catalunya, sinó arreu de l'Estat.
Uh-huh.
I perquè veuen que veritablement, és a dir, nosaltres estem defensant molt el paper del farmacèutic i les farmàcies. Al final, les farmàcies són entitats privades que estan repartides arreu de tot l'Estat espanyol, i així ho demana la llei d'ordenació farmacèutica. A vegades si ens té lobby farmacèutic i no és gent d'això, és que vols garantir que allò on vagis tinguis una farmàcia. Per això s'ha de regular que tots els punts dins l'estat tinguin aquesta farmàcia.
Uh-huh.
Això no li costa res al govern, són entitats privades, però alhora estan donant un servei públic, que en moments de pandèmia hem demostrat que hem gestionat molt els CAPs, els hospitals, i que crec que a partir d'ara es col·laborarà molt més amb les farmàcies en aquest aspecte, perquè quan tots tinguem una malaltia veritablement greu i anem a unes urgències d'hospital, doncs no estiguin col·lapsades per grips o refredats, que probablement un farmacèutic pot ajudar molt, no?
Uh-huh.
I bueno, en certa manera és el que nosaltres busquem, no? Que es mantinguin tots aquests punts, destacar molt la importància que té el sector farmacèutic dins d'aquest estat de benestar que hi ha dins l'estat espanyol i no perjudicar-lo. Bàsicament perquè és que és molt bo que tinguem aquestes farmàcies, però que si en un moment donat no podem arribar a aquestes farmàcies, pel motiu que sigui, podem comptar amb aquesta ajuda que respecta aquest model farmacèutic i sense fer cap tipus d'intermediació.
Uh-huh. La veritat és que després de la pandèmia hem vist la importància, no?, de les farmàcies i a vegades que no podem anar a la farmàcia perquè ens trobem malament. Persones que viuen soles tampoc poden anar i amb una aplicació com la vostra doncs això doncs es podria solucionar.
Sí, totalment. Uh-huh. És una mica el que pretenem i bueno, dins de l'equip hi ha molts farmacèutics, molts tenim oficina de farmàcia, com és el meu cas, i bueno, coneixem bé, no només conèixer la legislació, sinó entendre els perquès d'una legislació, no?
Uh-huh.
I bueno, poder fer-ho sense necessitat de modificar cap tipus de legislació que hi ha avui en dia a l'estat espanyol.
Uh-huh. Doncs Tània Rodríguez, farmacèutica i emprenedora, una de les cofundadores d'Adocpharma, un plaer conèixer-te tu i també a la teva empresa, Adocpharma, d'acord? Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Fins ara, adéu.